Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio. Dissabte 6 de juny del 2026, fins i tot els que no som creients, els que ni tan sols hem estat batejats, els que hem crescut allunyats de les formacions religioses i sense cap entorn on la fe hagi tingut mai cap transcendència, no podem dir que la visita del Papa a Barcelona no ens toqui de prop. Suposo que té a veure amb l'obvi interès periodístic, amb l'indubtable herència cultural cristiana que portem a dins després de 2.000 anys d'hegemonia i també amb la revifada d'una espiritualitat postmoderna que és refugi davant l'individualisme, les pantalles i els populismes. Només cal veure la iconografia del nou disc i de la gira de Rosalia per entendre-ho. Més enllà de qüestions de fe, que cadascú porta com pot i com vol, la visita del Papa és d'aquells esdeveniments que deixa petjada. Perquè, a banda de ser un cap d'estat, amb tot el que això implica, també és de les poques veus a nivell global que sap confrontar de manera intel·ligent amb Donald Trump. Sense que se'l pugui acusar de progressista, una etiqueta que a l'Església sempre té un punt de diabòlic, és una figura pragmàtica que assenyala les injustícies i desplega un discurs humanitari amb la immigració. Ja veurem què diu el Congrés dels Diputats en el discurs previst per dilluns. Potser alguns dels qui enyoren el nacional catolicisme s'enduen alguna cleca. Després, el Papa ja viatjarà cap a Barcelona, avui a terra a Madrid, on a Barcelona hem hagut de suplicar, esperem, que faci servir més el català del que estava previst en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, i també en l'acte de Montserrat. De debò, algú pensava que no hi hauria cap reacció davant del menysteniment a la llengua d'Antoni Gaudí en la visita del Papa? Tot ha canviat molt des que va començar a construir la Sagrada Família l'any 1882, des que es va començar a construir, però hi ha una cosa que és inamovible, i és que, malgrat tot, el català continua sent la llengua del país. Ha patit desgast, com la façana de l'edifici de Gaudí, però manté l'encant, i estaria bé que algú faci veure al Papa o als seus intermediaris que el més normal a Catalunya és parlar en català, perquè els símbols no són només qüestió de fe. Som el suplement i tenim esperit sant.
El suplement, amb Roger Escapa.
I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
Molt bon dia, Roger.
El Papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a Espanya, que comença avui a Madrid.
Sí, dimarts arribarà a Catalunya i no se sap encara en quin moment del viatge, si serà a Madrid o a Barcelona, es reunirà amb aquestes víctimes.
Avui reunió de sindicats de docents per concretar la vaga que faran dimarts, coincidint precisament amb l'arribada del Papa a Catalunya.
La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical. Ahir la vaga de mestres i professors va tenir un seguiment del 30%, segons el govern, una xifra que el sindicat majoritari USTEC eleva fins al 80%.
Un espectacular incendi que va començar ahir a la tarda ha calcinat l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
Els bombers han treballat tota la nit per extingir el foc que va provocar una gran columna de fum visible des de bona part del Vallès Occidental.
Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
L'organitza la Plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer la consulta arreu de Catalunya.
Resposta pública del Barça a través del president Rafa Juste als tuits de l'Atlètic de Madrid. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Juste els qualifica de molt mal gust i remarca que l'educació ha d'estar sempre per sobre de tot.
El rival de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, fa públic el nom de Jürgen Klopp i el seu entorn el desmenteix pràcticament a l'acte.
Riquelme avança que si guanya les eleccions de demà, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb Klopp perquè sigui el pròxim entrenador i des de l'entorn del tècnic alemany de seguida van assegurar que Klopp no té cap intenció per ara de tornar a entrenar.
La penya força el tercer partit dels quarts de final de l'ACB contra el Baskonia i avui és el torn del Barça.
Victòria del Joventut, 82-63, demà haurà de guanyar el tercer i definitiu partit a la pista del Baskonia per jugar a les semifinals. Aquest vespre a les 9, el Barça de guanyar a la pista de Luka Murcia per accedir a les semis.
Jofre Genué, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Què ens espera aquest cap de setmana, Jofre?
Doncs temps de juny, és a dir, que tornem a la normalitat, fins i tot amb unes temperatures una mica per sota, tot i que s'aniran recuperant, aniran pujant. Els costarà potser una mica més avui que no pas demà. Demà sotarà més, amb un ambient més calorós. De fet, començarem la setmana que ve amb una calor que tornarà a intensificar-se, però que durarà poc perquè de cara a dimarts tornaria a afluixar. Una mica amunt i avall els termòmetres, amb una jornada avui dissabte que comença amb núvols. Hi ha hagut algunes petites pluges, un litre i mig, al Constantí, a la zona del Tarragonès, Baix Camp. Sobretot núvols aquest matí a la façana litoral al prelitoral, també algunes boires a la Catalunya central. Tot això ha d'anar esqueixant-se a mig matí, migdia, i per tant el sol a partir de llavors podria imposar-se bastant amb grans clarianes, però sempre amb la presència d'alguns núvols que puguin fer una mica de guitza i que el sol doncs, no acabi de lluir o de dominar completament. I a la tarda, a més, esperem nuvolades amb alguns petits ruixats. No pas com fa un parell de dies, però sí que a la tarda entre la zona de l'Urgell, Solsonès, Cerdanya, Berguedà, punts de l'extrem sud del Ripollès, Lluçanès, també a prop de la zona del Montseny. Aquestes àrees, doncs, a partir de primera de la tarda, però sobretot més aviat segona meitat de la tarda, hi ha posat algun petit xàfec o algun petit patac d'aigua.
Avui, el suplement... Avui al suplement, tertúlia, Muriel Marc, Núria Orriols, Olga Ruiz i Jaume Clotet. A les 10 vindrà la mama de Roma, l'hora negra de Maica Navarro. Avui també ens visita Mònica Terribas per recordar la figura d'Arcadi Olivera, 5 anys després de la seva mort. El recordarem a l'economista acompanyats de dos dels seus fills, el Bernat i l'Arnau Oliveres. En un matí de dissabte en què reunirem a taula joves devots que esperen nerviosos l'arribada del Papa a Barcelona, avui que ens visita una catalana que ha fet realitat el somni americà. Ara fa un any la Núria Graham va emigrar als Estats Units per guanyar-se la vida fent música. Amb 5 àlbums sota el braç i més de 10 anys de carrera a Catalunya, l'artista, de mare catalana i pare irlandès, va deixar enrere un debut prometedor quan encara era menor d'edat. Ara, a les portes dels 30 anys, Núria Graham torna al suplement per explicar-nos com li va aquesta aventura americana. A més, avui, pantalles i cor amb el Joan Callarissa i la Rebeca Rodríguez i acabarem amb el Pep Noguer parlant de préssecs d'Ordal.
El suplement, amb Roger Escapa.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Aquest supercap de setmana a Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi salmó fumat per 6,99. T'estalvies un 32%. I amb Lidl Plus, pit de pollastre per 5,29 al quilo. T'estalvies un 10%. Lidl, val la pena.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
A finals del segle XIX, una disputa científica va remoure les teories sobre l'evolució. Els treballs de Francis Galton, el cosí de Darwin, sobre els mecanismes hereditaris van acabar provocant una escissió entre els seus deixebles que no es va resoldre fins a inicis del segle XX. Va ser una disputa molt dura que va enfrontar la comunitat científica. En parlarem en el proper episodi de Vanguardia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Vanguardia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda. El suplement, amb Roger Escapa. L'informatiu del suplement.
El Papa Lleó XIV comença avui el seu viatge apostòlic a Espanya. Recordeu, dimarts arriba a Catalunya i en aquest viatge per l'Estat el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals comesos per membres de l'Església.
El Vaticà va confirmar aquesta informació ahir al vespre. Segons indica el comunicat, la trobada ha estat organitzada per l'Església Espanyola i se'n facilitarà més informació posteriori per respecte a les víctimes, la seva voluntat i la seva privadesa, diu. Aquesta és una petició que havien demanat diverses víctimes de la pederàstia en el si de l'Església. El papa ha defensat reiteradament una política de tolerància zero davant els abusos i considera essencial escoltar les víctimes per prevenir casos nous. Avui, aquí al suplement, a partir de les 8 del matí, saludarem Miguel Hurtado, víctima d'abusos a l'Escolania de Montserrat, per parlar-ne.
Avui a 11:15, el Papa Lleó XIV aterra a Barajas, a Madrid. El pontífex inicia una estada plena d'actes multitudinaris a la capital espanyola, com la vetlla amb joves a la plaça de Lima d'aquest vespre o la missa de Corpus a la plaça Cibeles, que tindrà lloc demà al matí. Només entre els actes de dissabte i de diumenge es preveu que hi assisteixin 1 milió de persones. Des de la capital espanyola, Cristian Roldán, bon dia.
Bon dia. Lleó XIV trepitjarà l'aeroport de Barajas a 11:15, 15 anys després de l'última visita d'un papa a l'Estat. Durant els primers compassos, les autoritats espanyoles rebran el pontífex al Palau Reial de Madrid, on se sentirà el primer discurs de Lleó XIV en aquest viatge. El següent discurs públic del papa ja el pronunciarà al vespre a la trobada que farà amb els joves a 8:45 a la plaça de Lima, on s'espera que hi assisteixin més de 500.000 de persones. Es tracta del segon acte més multitudinari que farà Robert Francis Prevost a Madrid. El plat fort arribarà diumenge al matí amb la missa de del Corpus a la plaça de Cibeles, on la quantitat d'assistents podria fregar el milió de persones. Totes dues places ja estan encerclades amb tanques per gestionar el control d'accessos i plenes de bastides. També s'han instal·lat una setantena de pantalles gegants per facilitar que el públic pugui seguir l'acte. Es tracta de la primera visita de Lleó XIV a un estat europeu des que va ser escollit papa i el viatge té un cost aproximat de 25 milions d'euros.
A Barcelona, la figura del papa arriba també a les botigues de souvenirs de prop de la Sagrada Família. Des de fa dies s'hi troben samarretes, tasses, gorres, articles de tota mena amb la imatge de Lleó XIV i, en paral·lel, el Corte Inglés també ven el marxandatge oficial de la visita.
Sí, la majoria d'establiments ofereixen marxandatge no oficial amb records commemoratius de tot tipus, des de bosses a clauers o sotagots. Els articles oficials es poden trobar només al Corte Inglés i la majoria dels clients que els compren són turistes, com l'Olivia de Miami.
He comprado maravillas, he comprado un denario, hemos comprado un rosario, el abanico para soplarnos, ¿qué otra cosita? Una gorra.
Entitats de comerciants com Barcelona Oberta o Comertia no preveuen que la visita del papa impliqui un augment de les vendes.
Els sindicats USTEC, CGT i la Intersindical la reuniran avui a la tarda per concretar la vaga de dimarts que ve, que coincideix amb la visita del papa a Barcelona, i per refer la unitat sindical. Això després del no rotund dels docents al preacord. Ahir la vaga a totes les aules de Catalunya va tenir un seguiment del 30% segons el govern i del 80% segons la USTEC, Maria Costa.
Prop de 15.000 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana van participar ahir a la manifestació unitària de Barcelona en contra del preacord. Després del no rotund, la portaveu de la USTEC, Iolanda Segura, va topar amb xiulets dels docents.
Realment us vull parlar des del cor. No és un paper fàcil el que tinc jo ara aquí dalt d'aquest escenari. No ho és.
I ràpidament els representants de la resta de sindicats van sortir a l'escenari per donar-li suport, un gest que es va interpretar com d'unitat sindical. La USTEC reconeix que els sindicats han de refer ponts i acordar quines són les prioritats de les demandes i la CGT torna a demanar el cessament de la consellera Esther Niubó i fins i tot apunta directament a la continuïtat del govern. La trobada d'aquesta tarda ha de servir per tancar els serrells de la vaga de dimarts que ve, apuntar si també n'hi haurà dimecres i confirmar si els sindicats tornaran a anar del tot a la una.
Els bombers han treballat tota la nit amb una desena de dotacions per extingir del tot l'incendi d'indústria que hi va cremar l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, i que no va causar ferits.
L'incendi es va declarar a 3:45 i els bombers el van donar per controlat passats 9:15 del vespre. El foc va provocar una gran columna de fum i va afectar la planta de 20.000 metres quadrats d'aquesta empresa situada al polígon Torre del Rector. Va calcinar completament la nau i va obligar a evacuar naus pròximes i a confinar-ne d'altres al mateix polígon. La zona de producció de Montesa Onda no està afectada, diuen, i ara s'investiguen les causes del foc.
La Fiscalia demana a la jutgessa que ordeni una reconstrucció dels fets al camí on va morir el fundador de Mango, Isaac Andic.
El Ministeri Públic ha demanat a la jutgessa de Martorell, que investiga la mort d'Andic, que ordeni una reconstrucció dels fets per aclarir les causes de la mort amb l'únic investigat pels fets, el fill de l'empresari, Jonathan Andic. La Fiscalia ha demanat diverses diligències d'investigació, entre les quals aquesta possible recreació al lloc dels fets, perquè el fill expliqui in situ les circumstàncies de la caiguda del seu pare a Montserrat, al camí de les coves de Salnitre, a Collbató.
El president espanyol Pedro Sánchez diu que no sabia res de les maniobres de Leire Díez per boicotejar investigacions judicials que l'afecten. Enmig de l'escàndol generat pels detalls del cas, Sánchez assegura que no hauria avalat mai aquest tipus d'accions i el jutge Santiago Pedraz descarta de moment demanar a l'Agència Tributària Informació Econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025 i ha restringit la petició de la Guàrdia Civil al PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
Lluny d'esquivar la polèmica, Pedro Sánchez ha volgut sortir al pas de l'escàndol del cas Leire Díez i ho ha fet sense esperar les preguntes dels periodistes. Ha entrat de plena al tema i ha estat contundent. No en sabia res del que feia i desfeia l'exmilitant socialista.
Nunca he conocido ni nunca se me ha informado sobre las andanzas de la señora Leire Díez.
Arguments que ni de bon tros convencen el PP. Miguel Tellado insisteix que Sánchez ho dirigia tot.
La organización se pagó con fondos del Partido Socialista. La ejecutaron militantes del Partido Socialista bajo las órdenes del número uno del PSOE.
I a l'àmbit judicial, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, no ha fet cas a la petició de la Guàrdia Civil i descarta, per ara, demanar a l'Agència Tributària informació econòmica del PSC relativa als anys 2024 i 2025. Sí que demana aquesta informació al PSOE sobre factures i dades del personal autoritzat per fer gestions. També vol saber de quins comptes van sortir els pagaments que va rebre Leire Díez.
Aquestes últimes hores, per cert, la Moncloa ha desmentit rotundament que Sánchez s'hagi trobat amb Leire Díez, això després que en una llibreta de l'exmilitant socialista s'hi trobés una anotació que posava reunió amb les inicials PS. Encara la crònica política, en ple conflicte amb Gabriel Rufián, Esquerra engega avui la maquinària interna per tenir-ho tot a punt per si Pedro Sánchez prem el botó de l'avançament electoral. El partit aprova aquest matí el reglament per poder confeccionar les llistes de cara a les eleccions generals que, si no s'avancen, tocarien l'estiu de l'any que ve, Marta Corbalán.
El Consell Nacional d'Esquerra aprovarà avui el reglament intern mentre s'activa el compte enrere per decidir si Gabriel Rufián tornarà a ser o no el candidat al Congrés. Ell vol repetir, però posa com a condició poder envoltar-se d'un equip de confiança a la llista, és a dir, poder triar els altres candidats. Això, però, topa amb el reglament del partit que deixa clar que els candidats els escull la militància. Jordi Albert, el portaveu adjunt dels Republicans al Parlament, en declaracions a l'hemicicle de 3Cat Info.
La nostra organització sempre s'ha fomentat a partir d'un principi, i és que ens tria la militància. Per tant, crec que les cartes estan molt clares i damunt de la taula.
El portaveu d'Esquerra està convençut que dins les files del partit tothom té clar que el país està per sobre dels interessos personals.
Jo crec que els companys i companyes d'Esquerra Republicana tenim molt clar que per damunt de tots nosaltres hi ha el bé col·lectiu i l'interès del país. Per tant, els nostres projectes personals no hi tenen cabuda.
Tot i que la direcció d'Esquerra vol que Rufián torni a ser el candidat, el clima s'ha anat enrarint i fa temps que xoquen les dues parts. Rufián aposta per teixir una candidatura electoral unitària amb altres partits d'esquerres, cosa que no comparteix la direcció republicana. Per seguir aprofundint en aquesta aposta, Rufián farà un acte el 19 de juny a València amb Mònica Oltra de Compromís.
La Plataforma per una feina i una casa digna s'organitza avui una macroconsulta ciutadana per tot el país per saber si la gent està disposada a donar suport l'any que ve a una vaga general pel dret a l'habitatge, Sara Riera.
Fa temps que aquesta plataforma treballa per aglutinar sindicats, entitats i col·lectius de tota mena disposats a organitzar una vaga general pel dret a l'habitatge. Han fet molta feina de base, amb comitès territorials, i ara aquesta macroenquesta ha de ser una mica el termòmetre que mesuri si de debò hi ha quòrum ciutadà per fer una vaga general l'any que ve. El sindicat de llogateres hi està implicat activament. Carme Arcarazo, portaveu.
O sigui, són més de 2.000 persones que estan disposades a picar portes, a anar a parlar amb gent, és a dir, no és anar a una manifestació de manera relativament passiva, sinó que és passar l'acció. Es tracta d'anar a parlar amb aquella gent a qui mai se l'escolta i intentar convèncer de que ara el que toca és una vaga general.
El motiu és evident, una crisi de l'habitatge galopant, sumada en molts casos a salaris baixos i tot plegat en un context d'augment de preus.
Avui els treballadors de Nissan es tornen a mobilitzar, faran una manifestació pel centre de Barcelona per rebutjar la presentació de l'expedient de regulació d'ocupació que afectarà 211 persones.
La majoria són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i també es veu afectada la plantilla de l'àrea de tècnica i compres de la zona franca. Mentre que l'empresa automobilística japonesa argumenta causes productives, econòmiques i organitzatives per rebaixar el nombre de treballadors, des dels sindicats afirmen que les plantes són viables i que l'empresa prepara un tancament encobert. Raúl Locón és el delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
No té ni motius econòmics ni productius, perquè són viables. És un tema purament organitzatiu. És una falta d'aposta per Nissan a Catalunya. Això ja ve del tancament de fàbrica fa 4 anys i ho tenim clar. Això ho fan ara i el que ara quedi de zona franca en uns anys continuaran igual. Volen treure tot a Catalunya.
I a Collserola, avui, caminada popular en contra del tancament del parc per la pesta porcina. Veïns, farts de la situació i comerciants amb pèrdues de fins al 70% de la recaptació es mobilitzen contra una gestió que consideren incoherent, David Àngela.
Veïns que confessen saltar-se les restriccions i que qüestionen la gestió que en fa el Departament d'Agricultura.
Agafa pel bosc perquè és molt més curt. Tenim un bus fantàstic que passa cada hora i 20 minuts, doncs no n'hi queda un altre.
Salgo cada dia con Milka. Nunca hay jabalíes en la muntanya. Veo jabalíes enfrente de casa.
N'hi ha que són de molt incongruents, com per exemple que no podem anar a caminar pel bosc, però en canvi sí que podem transitar pel barri o agafar els nostres cotxes.
No serà que això del tema dels porcs senglars sigui per causa d'una mala gestió de l'administració, que no han controlat la quantitat d'animals.
I comerciants amb l'aigua al coll. Lola Serrat és la responsable de la gelateria Wala de Vallvidrera.
No puja ningú. Aquí tenim a Casa Trampa, que també està amb el 50% com a molt. Racó de Collserola i el Pigot, que també han tingut que treure ja 5 treballadors. Jo tinc 3 persones treballant i és insostenible.
Ni el govern ni el Departament d'Agricultura s'ha pronunciat sobre aquest desafiament, sobre aquesta caminada convocada per aquest matí.
A la crònica internacional, Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky perquè creu que no servirà de res. El mandatari rus també ha deixat clar que la guerra d'Ucraïna només acabarà quan Rússia aconsegueixi els seus objectius. Cristina Solies, des de Moscou, bon dia.
Bon dia. El president rus no vol trobar-se cara a cara amb el líder ucraïnès. No hi veu cap sentit perquè sospita que Kiev ho utilitzaria per frenar l'avanç de l'exèrcit rus. Putin assegura que no posarà fi a la guerra fins que obtingui la victòria, que va més enllà de la conquesta de tot el Donbass i que passa per la pràctica rendició d'Ucraïna.
Pel que fa a les hostilitats, sens dubte acabaran un cop hàgim aconseguit els objectius que ens hem fixat.
Zelensky creu que amb aquesta resposta Putin demostra que no té intenció de fer passos cap a la pau.
Malauradament, la part russa torna a triar la guerra. Tothom ha sentit la resposta d'avui. Crec que molts al món s'han decebut per aquesta resposta.
Putin no estava disposat a cedir en res quan tenia la iniciativa al front, ni tampoc ara que el seu exèrcit pràcticament no avança. Zelensky espera convèncer tant les elites i els ciutadans russos com els seus socis occidentals que, si ningú l'atura, Putin lluitarà fins al final.
Diumenge, tot això, hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França amb el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Els aliats li volen fer costat després que Putin s'hagi negat a mantenir converses directes amb ell. Des de Brussel·les, Bruno Fortemires.
Hola, bon dia. Tot i les carbasses de Putin a Zelensky, les grans potències europees ho proven pel seu compte i estenen la mà al president rus, ho ha dit el canceller alemany Friedrich Merz.
Per la part europea no ens faltaran ganes de parlar. El que falta és la voluntat del president rus d'entrar en la conversa. La nostra oferta hi és.
El president francès Emmanuel Macron creu que una reunió entre Putin i Zelensky seria el millor escenari.
Je pense que c'est une bonne initiative.
Penso que és una bona iniciativa i és bo que les negociacions puguin reprendre's. Sempre hem defensat les negociacions directes entre Ucraïna i Rússia. Són ells els qui poden aconseguir un alto al foc i un acord de pau.
Qui peuvent batir a la fois un cessez-le-feu i un plan de paix.
I assegura que Ucraïna ha de redactar el seu propi pla de pau amb Rússia, sense que ningú l'obligui a res. Però Macron reclama el seu lloc a la taula. Si hi ha converses amb Moscou, apunta que en algun moment Europa també hi haurà de seure, perquè hi haurà en joc, diu, la seguretat de tot el continent.
A Cuba, reaparició pública de l'expresident cubà Raúl Castro i a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95 aniversari. És la primera vegada que se'l veu en públic des que la justícia dels Estats Units el va acusar d'haver abatut, ara fa 30 anys, dues avionetes d'exiliats cubans.
Castro va aparèixer acompanyat del president cubà Miguel Díaz-Canel i representants del govern i del partit. Durant la cerimònia, Díaz-Canel va defensar l'exmandatari i va qualificar les acusacions nord-americanes de maniobra contra Cuba. També va assegurar que l'illa vol mantenir una relació de respecte amb els Estats Units, però va advertir que respondrà amb fermesa davant qualsevol agressió.
I una fuga d'oxigen obliga els astronautes de l'Estació Espacial Internacional a refugiar-se a les seves respectives naus i preparar-se per una possible evacuació ordenada per la NASA. Al cap de dues hores ja els han dit que podien tornar al seu lloc habitual.
L'agència espacial russa Roscosmos ha informat que s'han detectat dues fugues, una de les quals ja ha estat reparada. També ha assegurat que no hi ha cap risc per a la tripulació i els sistemes de l'estació espacial. Les fugues fa mesos que hi són i fins ara Roscosmos s'encarregava de mitigar-ne parcialment els efectes. Tot i que aquest tipus d'episodis no són habituals, la NASA ha advertit que l'aparició d'esquerdes al mòdul rus que es va posar en òrbita l'any 2000 preocupa les dues agències. Recordem que actualment a bord de l'Estació Espacial Internacional hi ha quatre astronautes nord-americans i dos de russos.
Són els de Cure, un dels reclams d'aquesta Primavera Sound, segona nit de primavera amb els de Cure que han causat sensació en un dels festivals més nostrats de casa nostra. Des del Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
Després d'una petita estona, amb sons llunyans de tempesta i un cel nocturn estrellat al fons de l'escenari, Robert Smith ha sortit de bambalines aixecant els crits de milers de fans que omplien la gran esplanada mentre començaven a sonar els primers compassos d'Alone, del darrer disc de The Cure, Songs of a Lost World. El públic havia arribat al Primavera Sound a reviure un ritual com ja havien fet el 2012, on qui els guiava és una ànima extremadament sensible, capaç de baixar-nos als inferns poblats dels nostres propis dimonis, però també de crear les cançons més alegres que es puguin recordar, com Friday, I'm in Love, o Just Like Heaven, o com Pictures of You, segona cançó del concert, i fins i tot High del disc Wish, que ha sonat just després. A la pantalla del fons, un contrapicat en blanc i negre del líder de The Cure feia pensar en la portada del single Boys Don't Cry, cançó que tancava el concert després de 2 hores i mitja i 27 temes, curt si ho comparem amb les més de 3 hores i 36 cançons del 2012. Però la nit no s'ha acabat aquí. Pink Panthers ha reivindicat el seu espai i ha omplert com mai l'escenari de les graderies. Tot era ple, inclosos els accessos i qualsevol element arquitectònic proper. La cantant de Bath ha remarcat el que era obvi, que l'han col·locat en un escenari massa petit, però és on m'han posat, ha dit estoicament. I tot seguit ha arrencat una sessió imparable de dance, pop, drum and bass i garage que farien vermellir Skrillex, que estava actuant a l'altra punta del festival. Cançons com Stateside, Girl Like Me o, sobretot, Boys Alia han acabat de fer esclatar l'olla a pressió en què s'havia convertit un escenari massa petit per aquesta gran estrella i les seves coreografies.
L'informatiu del suplement.
El meu amor dins el punt floreix al maig fins a juny.
Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltessin. Una abraçada.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Amb motiu de la visita del Papa Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
Kei Podellano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
El divan, el valor de la conversa.
El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
L'informatiu del suplement.
Primera resposta oficial del Barça a aquells tuits que va fer l'Atlètic de Madrid la setmana passada mofant-se del club blaugrana. Es lamenta el president interí Rafael Juste enmig d'un mercat de fitxatges amb molta tensió entre els dos clubs, ja no només per Julián Álvarez, sinó també per altres jugadors que poden interessar tant al Barça com a l'Atlètic de Madrid, com Bernardo Silva o Marco Corell. Albert Benet, bon dia.
Bon dia. Rafa Juste va enviar un missatge clar al club matalasser. Va ser en la inauguració de la pista de gel provisional del Barça.
Pues de molt mal gust. De molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim que ser, crec que l'educació té que estar per sobre de tot i, per tant, continuar donant aquest exemple des de jo primer com a president fins a l'últim dels companys de membre de directiva, i així ens ho farem.
I a Madrid, demà és dia d'eleccions a la presidència. L'última promesa electoral l'ha feta Enrique Riquelme, el rival de Florentino Pérez, que assegura que la seva aposta per la banqueta és Jürgen Klopp i que, si guanya les eleccions, el seu director esportiu, Raúl González, contactarà amb el tècnic alemany. L'entorn de Klopp, però, l'ha respost ràpidament, dient que aquestes declaracions són molestes i que Klopp, per ara, no vol tornar a entrenar. Riquelme ja va fer dues promeses electorals, ja va prometre els fitxatges de Haaland i Rodri sota firma notarial, mentre que Florentino Pérez va anunciar el retorn de Mourinho a la banqueta, a més d'avançar que presentarà una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que es dona per fet que seria l'extrem del Bayern, Olise. Victòria de la penya contra la Baskonia, 82-63, i això vol dir que hi haurà tercer i definitiu partit als quarts de final del play-off pel títol de l'ACB. L'equip verd i negre igual a l'eliminatòria i per passar a les semifinals haurà de guanyar demà la pista de l'equip basc. Així en parlava el jugador del Joventut, Ricky Rubio.
El primer partit, el que ens va fallar va ser l'últim quart, ens va bloquejar la zona, avui no ha sigut així. També jugar a casa o fora és diferent, no? I bueno, ara intentarem, pues, aprendre tots els errors que hem fet durant la temporada fora de casa i són 40 minuts.
Un Riqui que encara no té decidit si seguirà un any més a la penya.
La veritat és que estic pensant en que acabi la temporada, que baixi tot, fer un reset, parlar amb la família, que això és molt important, veure com ho han vist ells també, perquè jo puc tenir una visió i que la meva família tingui una altra, no? I ara mateix jo no sóc l'únic que decideixo si segueixo o no, sinó és juntament amb la meva família, tinc dos fills, i és la meva prioritat ara. Sí, jo crec que sí, que ho he pogut compaginar bé, però s'ha de preguntar, s'ha de veure, s'ha de valorar també.
Demà, Baskonia Joventut de Badalona per decidir qui passa a les semifinals. I aquest vespre, a les 9, el Barça està obligat a guanyar la pista de Luca Múrcia per aconseguir-ho, per classificar-se per les semis. El Múrcia es baixa de Julius, que haurà de passar pel quiròfan. I també avui, Madrid-Tenerife, l'equip madridista també ha de guanyar per accedir a les semifinals. També en bàsquet d'aquesta matinada, els Knicks de Nova York estan a dues victòries de l'anell de l'NBA, després de guanyar els Spurs de San Antonio per 104-105. Els Knicks dominen les finals per 2-0 i ara la sèrie trasllada al Madison Square Garden de Nova York. I el Sabadell jugarà la final del play-off d'ascens a la segona divisió A de futbol després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0 i aixecar el 2-0 que tenien en contra.
El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí.
Tu no saps com em fas sentir com un ninot fora la caixa tan petit insignificant a les teves mans un tros de fang. Tu no saps com em fas sentir com un idiota que compta el temps perdut entre un ja ens veurem i un avui no puc. Saps reconèixer en mi el que tinc d'or, et sembla una llauna. Jo m'arrugo i vaig oxidant-me. El que trobo dolç a tu t'amarga. I per allargar la tonteria que ens cremava, avui està ofegant-me.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això són els meus ídols. Avui, capítol dedicat a Mishima, Blai, Mercè, Olga Balos. Bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Serem molt poc objectius avui, eh?
Sí, eh?
Perquè
sí,
el home. David, des de fa una pila d'anys que col·labora amb nosaltres i posar un tros de fang, doncs ja mira, pell de gallina amb aquesta cançó, eh?
Sí, sí, sí. Tot va venir perquè l'altre dia ens vam creuar amb el David, no?, amb un programa, i vam dir-li, escolta'm...
És que no, clar,
com pot ser?
Encara no havíem fet cap ídols de Mishima.
Sí, sí. Ella ens va proposar que el féssim, que li dediquéssim a Miley Cyrus, no li hem fet cas, i hem dit, no, el dedicarem a Mishima.
Una banda que va començar a cantar en anglès. I spent my whole life crying.
Com sona, eh? Això com sona de llunyà i de marcià i de diferent, eh?
Finals dels 90, eh?
Sí, sí.
Diria que és.
Mishima va començar el 2000.
Això, 2000, sí,
és molt fàcil perquè cada...
És veritat,
només, només has de saber quin any és per saber quants anys fa que Mishima està en actiu. O sigui, fa 26 anys.
Doncs això és veritat. L'any 2000, Lipstick Traces, primer grup, primer disc de Mishima, cantat en anglès, I en aquella època, clar, és de la mateixa generació d'altres grups com poden ser Love of Lesbian, Sidonie, etc. I tots van començar gravant discos en anglès.
I ara podríem dir que tots canten en català,
i tots canten
ja,
en català,
el Santi Balmés està a punt de fer un disc en solitari en català.
Sí, i és curiós perquè va ser l'any 2005 que tots van publicar el seu primer disc o en català o en castellà. Tots van fer, els tres grups van fer el canvi a una altra llengua.
Cert, clar i breu, segurament la cançó més bonica per dir t'estimo en català.
Tan cert.
Com que tu i jo som altres.
Com que tu i jo som altres.
Tan cert. Com que no hi ha res més.
Com que no hi ha res més.
Tan clar.
Tan clar.
Com que la nit ens espera. Per tothom.
Com que no ho fa per tothom.
Llavors, tan breu.
Tan breu.
Com qui no espera resposta.
Com qui no espera resposta.
Tan breu.
Tan breu.
Com qui sap el que diu.
Com qui sap el que diu.
Ara.
Ara.
I aquí.
I aquí.
T'estimo.
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 I ara us podeu posar els anells.
Uf.
I jo us declararé...
Quanta gent s'ha casat amb aquesta cançó, eh?
Sí, sí, moltíssima. Jo crec que aquesta i la d'Oques Grasses,
Quina d'Oques Grasses? La gent es casa amb Oques Grasses?
T'estimo molt. No, com, sí.
Ho dius en
no,
sèrio?
T'ha sortit de dins, eh? Tu amb Oques Grasses no et casaries
però,
ni...
A veure,
ni que fos per casar-te amb Mick Jagger, eh?
En sèrio? Que la gent es casa amb
Oques Grasses? Tu a quina Catalunya vius?
No ho sé, a la...
Va, tira.
Tan cert. Com que tu i jo som altres.
Parlar de Mishima d'alguna manera també és parlar de Manel, perquè són amics, són coetanis, tot i que Mishima va venir una mica abans, no?
Sí.
I fins i tot s'han versionat els uns als altres.
Han compartit mànager, també, i jo crec que hi va haver-hi un dia, el 2010, que va canviar tota la història, d'alguna manera. El Ordei Aventura, a la Sala Apolo, el presenten els Mishima i apareix, per sorpresa, Manel. En un moment en què Manel, de transició entre primer disc i segon, feia poc que Manel havia acabat girar al Palau de la Música, va ser la reaparició de Manel abans del 10 milles per veure una bona armadura, i crec que la gent que hi era allà va al·lucinar. Jo recordo que jo no hi era, i vaig veure el vídeo l'endemà i vaig tenir el que es diu ara FOMO, no? Com pot ser que... Per què no hi vaig anar allà a veure els Manel fent aquesta versió del Cercle Hebreu? I realment és... Tots dos són història del pop, i si vols hi pots posar aquí també Antònia Font, i tenim el triangle que va dibuixar el pop dels primers anys del segle... de la primera dècada del segle XXI.
Sí, i a més, Mishima, jo crec que quan van fer el canvi al català, el 2005, ens van ensenyar amb molts dels que havíem crescut escoltant només música en anglès, que també podíem connectar amb música en català, i això va ser un pas molt, molt valent, la veritat.
El truc a casa, recollir les fotos i pagar la multa, que em sembla el millor títol per parlar de la maduresa d'una persona... Ara hi ha de trucar a casa i seria enviar un WhatsApp a casa.
Envellit.
Sí, enviar un WhatsApp a casa.
Però, bueno, també lletres costumbristes que parlen de coses del dia a dia. Es pot fer música amb això.
Ha anat mutant la llengua, tot i que de seguida van adoptar el català i s'hi van quedar per sempre, però també la banda, no? Perquè va començar amb una banda que s'assembla poc a l'actual, ja, no només per la pèrdua recent del Marc Lloret, sinó també perquè... doncs hi ha hagut altres canvis, no? De la Fe i les Flores Azules, després...
L'Òscar de la Fe...
L'Òscar de la Fe tocava la bateria a l'inici de Mishima.
Mm-hmm.
Vull dir que tot ha anat canviant, i després podem recórrer alguns dels grans singles com L'Última Ressaca.
No penso tornar a veure mai més, i així quan siguem vells recordarem el dia d'avui com la meva última ressaca. No penso tornar mai més a aquell bar on sembla que la festa no s'acaba fins que l'idiota que escolteu ja no recorda el que busca.
Aquesta és la vostra llista i no m'hi penso ficar. Jo he de confessar que si alguna banda he vist més vegades en directe, deu ser Mishima. Si no els he vist 40 vegades, no els he vist cap vegada. I em sé el set list de memòria. I últimament m'enfado amb el David, ho denuncio des d'aquí, perquè a vegades, o sigui, enllacen normalment dues cançons, que és el Quina ha begut amb l'última ressaca. Sí. I hi ha bolos en què salten aquestes dues cançons. I jo m'enfado molt amb ell quan ho fa. Perquè per mi, bueno, és un moment d'eclosió del concert. I el Quina ha begut, no sé si és que li he de preguntar si és que li està agafant mania o no.
El Quina ha begut, en el seu moment, a mi em va semblar que era la millor cançó pop, que era la cançó pop perfecta en català que s'havia fet, que no s'havia fet mai una cançó així. Després, amb els anys, he deixat d'escoltar-la. Però en aquell moment vaig al·lucinar. És que jo crec que el set, encara... el set tota la vida, que és el segon disc en català de Mishima, és el millor disc
per mi també ho és.
De Mishima.
A més, tu per què, de què creus que parla del Quina ha begut? Perquè aquesta al final és la gràcia de la cançó, no? Que no saps ben bé si parla...
Mira, Quina ha begut. És que és fantàstic. El Quina ha begut és aplicable a tot, no?
Sí, és una gran metàfora de tot.
A l'amor, a l'alcohol...
A l'alcohol, les addiccions...
Jo crec que parla de l'amor, en
realitat. A l'adrenalina, tot, el directe...
Bueno, la gràcia de la cançó és que tu pots aplicar on vulguis, no?
Sí, és la gràcia del pop, també.
Sí, no, clar, qui s'ha enamorat una vegada, no? Es passa la vida... buscant tornar-se a enamorar. A mi em va fer molta gràcia quan va sortir l'última ressaca, perquè dic, mira, ja la resposta és la resposta al Quina ha begut.
N'hi ha diverses, eh? És a dir, l'alcohol també forma part de les cançons.
N'escoltarem una altra després.
Sí. És que l'alcohol... Bueno, hi ha tota una història, també, de com es viu la nit, no? I això Mishima també ho tracten a les cançons.
Els bars que van sortint, també.
Sí, anomenen bars, no?
Sí, sí. Aquell taqui, no?
El vinilo.
El vinil, sí.
Vull dir que hi ha tota una crònica, també, nocturna, no? A través de les lletres de Mishima.
I és curiós perquè Mishima ja té la categoria de referent. Vull dir que no... Ja fa molts anys que actuen i que van amunt i avall. I hi ha grups que ara mateix estan a la primera divisió del pop en català que els han homenatjat, com per exemple el Ginestar.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia.
Soc guspira, estel i carícia. Això...
Clar, és una menció directa
a aquesta cançó de Mishima.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
A mi del David m'agraden moltes coses, però també el registre vocal que té, que és capaç de posar greus i aguts.
Sí, té uns greus increïbles.
Mm. Però en canvi, quan parles amb ell no te n'adones.
No, també no? Cal dir que intenta fer molts falsets en alguns temes. Sí. Potser el falset és el que pitjor li surt.
Doncs,
perdó, eh?
Doncs a mi m'agrada molt.
Ostres, a mi em costa una mica el falset,
hi ha David? Hi ha algun gall, però ja li compres. És a dir, i que tingui un registre vocal tan alt, no? tan divers, doncs no sé, crec que li dona moltes possibilitats també a la banda.
Aquesta cançó va ser un encàrrec del Canal 33 pel programa Ànima, que presentaven el Toni Puntí i la Viviana Bellver, i crec que ho van fer molt bé, i ja la van fer servir doncs, també per incloure la Horda i Aventura, crec que era, el disc de Guspira, Estel, Carícia, i s'ha convertit també en un himne, no?, aquesta cançó també, de Mishima.
Hi ha molts temes que tenen com una part que és com molt, allò que es diria, molt cantàbile, no? O sigui que el públic pot contribuir la cançó, no? Fins i tot alguns passatges del Marc Llorec, no? Al final s'han convertit en... La gent les canta, no?, en els concerts, i això també és un... No sé, és un encert de Mishima, no?, de com connectes amb el públic, no?
Jo era més petit, el menjador més gran, encara els veig com si fos ahir, els amics dels meus pares, quan venien a passar la nit. No celebraven res, ho celebraven tot, jo no volia anar a dormir, m'amagava a la cuina, porta'ns el gin de vi, que se n'ha fet de tota aquella gent. Els recordo ballar, beguts i rient. Haurien tenir els 40 fets com jo ara mateix.
Aquesta cançó és la preqüela de l'última ressaca i de Quina ha begut. Aquí s'explica tot. És, us heu d'imaginar el David Carabén de petit, a casa seva, el seu pare, Armand Carabén, exdirectiu del Barça, l'home que va portar el Cruyff a Barcelona, la seva mare que ens acaba de deixar, des d'aquí un record per ella, fent unes festes que no s'acabaven mai, on hi podien desfilar el mateix Cruyff, el Neskens...
Com devien ser, aquelles trobades,
i tanta gent, la crem de la crem de Barcelona de l'època. Sí, sí. I fins i tot que anaven allà i li deien, posa'm més gin, David. Clar, imagina't com ha de créixer el David, que al final doncs, ha fet aquestes cançons, ha obert una cocteleria a les Corts, no? I s'ha dedicat a la música. És una rockstar, no?
L'endemà els gots buits i els cendrers tots plens omplien el menjador mentre els tres germans en pijama miràvem la televisió fins l'hora de dinar el sabadabada. El gente joven o ves a saber...
El gente joven a la tele és una crònica costumbrista, és una foto, no?, de casa seva.
I la fusió de dos universos,
sí, el
dels Països Baixos, no? I el de Catalunya, perquè també entre els gos, si Cruyff acaba venint al Barça, és perquè la mare del David, en Pau descansa des de fa molt poc, evidentment era holandesa i també hi havia una relació que van teixir, especialment amb la dona del Johan.
Mm. Tu imagina't, Roger, a casa teva, unes festes, i demanar-li al teu fill, posa'm més gin.
Sí, no. Han canviat, els anys han canviat. Sí. També a casa dels meus pares no hi feien aquestes festes.
No, a casa dels
meus tampoc.
Sí,
mare mestra, pare que venia a bicicletes, vull dir, les festes eren d'una altra mena, en aquest cas.
Bueno.
Va, amb què acabem, Olga?
Doncs acabem amb Només som amics, que és un dels darrers temes que han registrat Mishima.
Que és amb tendresa, la sensació em fa defallir. Les mantes al terra, jo veig el sostre mentre tu mires a mi. Com vols que tornem ser només amics, acabem de compartir.
El títol correcte és Només amics. És una versió del Somber, no sé com pronunciar mai aquest nom, i és una de les darreres versions que han publicat Mishima, que
cada any en fan,
cada
una,
any en fan una, i crec que és una... Bueno, no sé, pot ser una manera també de recuperar noves influències o buscar-ne, seguir... fent girar la roda, no?, del que és la música, no?, de ficar-te en un estudi, de buscar influències noves, de retrobar-te també com a grup, no?, i entendre cap on vols anar, també després de 26 anys. Clar.
Estan preparant disc, vull dir que serà una gran notícia també el dia que surti, i tant de bo sigui tan reeixit com els anteriors.
I tant.
Blai, Mercè, Olga Ábalos, avui aquest capítol dedicat a Mishima. Moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies.
Ara tornem al suplement.
El suplement, amb Roger Escapa.
Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Bon Preu i Esclat.
Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
300 grams de paraules, mig litre d'actitud,
una cullerada de silenci,
dos reflexos de llum,
5 quilos de cadira
i, si convé, 150 grams d'ulleres.
Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
Contes, novel·les, poemes, cançons...
Ciutat Maragda, cada dissabte a la 1 del migdia, amb David Guzmán.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 3 minuts de 3:15 de 8.
Titulars, Núria Pujades, bon dia.
Bon dia.
El papa Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església espanyola durant el seu viatge oficial a l'Estat.
Un viatge que comença avui a Madrid i dimarts seguirà a Barcelona, però de la trobada amb víctimes no se'n sap res, ni quan, ni amb qui, ni a on. El Vaticà informarà, diu en un comunicat, a posteriori.
Els sindicats d'educació es reuniran avui per concretar les protestes de la vaga que faran dimarts.
Que coincidirà amb la visita del papa i amb les proves d'accés a la universitat. La trobada que es farà aquesta tarda també busca refer la unitat sindical després del no rotund a la consulta de l'USTEC sobre el preacord amb el govern.
Calcinada de dalt a baix l'empresa Montesa Onda de Santa Perpètua de Mogoda.
Després d'un incendi espectacular ja controlat en què els bombers han treballat tota la nit per extingir-lo.
La fiscalia vol que Jonathan Andic torni a Collbató per fer una reconstrucció de la caiguda del seu pare.
L'objectiu seria comprovar des del lloc dels fets la versió del fill del propietari de Mango i resoldre algunes de les incongruències entre les seves declaracions i com va ser exactament aquesta caiguda.
En parlarem avui a les 10 amb la Maica Navarro, com sempre a l'Hora Negra, la Maica Navarro avui al suplement en qualitat de mama de Roma. Fons de la Moncloa descarten cap trobada entre Pedro Sánchez i Leire Díez.
Després que hagi transcendit informació del sumari, concretament d'una llibreta personal de Díez en què apareix una anotació, reunió amb P.S. Sánchez ahir es va desmarcar de les maniobres de Díez.
Vladimir Putin descarta reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
Creu que no serviria de res. Demà hi haurà trobada a Londres dels dirigents del Regne Unit, Alemanya i França per fer costat a Zelensky.
Reapareix l'expresident cubà Raúl Castro en públic.
Va ser ahir a l'Havana en un acte d'homenatge pel seu 95è aniversari i per primera vegada des de l'acusació dels Estats Units per haver abatut dues avionetes d'exiliats ara fa 30 anys.
Avui es fa una macroenquesta ciutadana per saber quin suport tindria una vaga general pel dret a l'habitatge.
Organitza la plataforma per una feina i una casa dignes que plega sindicats i col·lectius de tot tipus. 1.500 voluntaris s'han mobilitzat per fer aquesta consulta arreu de Catalunya.
I avui en aquest informatiu sentirem també els de Cure que han fet vibrar el públic al Primavera Sound.
Han estat un dels caps de cartell juntament amb Pink Panthers i avui última jornada del festival.
Els esports playoffs, la penya força el tercer partit contra el Baskonia als quarts de final pel títol de la Lliga CB.
I en futbol el Sabadell es classifica per jugar a la final del playoff per l'ascens a segona després de guanyar el Madrid-Castella per 3-0.
Ara entenc els crits ahir a quarts d'11 a casa. Aquells brams. A veure, els diaris. Marina Alaminos, portades, imatges dels docents i del Primavera Sound.
No era pels diners, és el titular de l'Ara que acompanya la imatge dels professors reunits a l'Arc de Triomf de Barcelona rere una pancarta on s'hi llegeix ja ha guanyat la dignitat educativa. A la part superior de la portada, el titular destacat de l'Ara, Sánchez es desvincula del cas Leire. Mai ho hauria tolerat. Tant a La Vanguardia com al periòdico, en canvi, les fotografies centrals són, ara ho dèiem, del Primavera Sound, a La Vanguardia l'actuació de The Cure, que allunya la tempesta i el periòdico fotografia del públic gaudint dels concerts, la festa que torna al Primavera. Pel que fa als titulars, en un sentit molt diferent, a La Vanguardia, el papa inicia la gira per Espanya enmig d'una forta crispació política i el periòdico SEAT negocia amb el govern la seva entrada en defensa. I el punt avui, Primavera Valenciana, mobilització total de la societat civil progressista pel canvi.
Diari El País, la imatge és per la manifestació dels docents de Barcelona.
Els professors de Catalunya i València redoblen el pols destacat que acompanya la imatge de la manifestació i també el titular del dia, on apunten que Sánchez mira de desvincular-se de Leire Díez davant de la pressió política. També en aquest sentit, El Mundo titula avui. La lampista va apuntar a la seva agenda una reunió amb P.S. Ara ho dèiem. I sobre la visita del papa, a La Razón entrevistant el cardenal arcabisbe de Madrid, José Cobocano, que deixa aquest titular. L'èxit del viatge del papa es mesura per com toca el cor. I a l'ABC, al centre de la portada, un dibuix de Lleó XIV somrient i els lectors del diari que li donen la benvinguda és al voltant d'aquesta imatge, d'aquest dibuix, tot de lectors que, en poques frases, expliquen què suposa per ells la visita del pontífex.
Marta Ferrer, anys per molts anys, avui bufarà 87 espelmes Jaume Aragall.
Es va introduir en el món de la música com a cantant de l'Escolania de Santa Maria del Mar de Barcelona i s'ha acabat convertint en un tenor de llegenda. Ha interpretat les òperes més conegudes en grans teatres com el Liceu i l'Escala de Milà i ha rebut la Creu de Sant Jordi.
56 espelmes, Xapi Ferrer.
I al final jo crec que ens oblidem una miqueta de que hi ha molts equips que els agradaria estar aquí. Si el Barça està...
Va ser el lateral dret del Barça durant gairebé una dècada, va formar part del Dream Team i es va retirar al Chelsea. Com a entrenador ha dirigit el Córdoba i el Mallorca i des de fa 15 anys el podeu sentir com a comentarista als mitjans de comunicació.
I 59 espelmes, Paul Giamatti.
You know, Mr. Coons, for most people, life is like a henhouse ladder, shitty and short.
Va començar la carrera com a actor secundari en diverses produccions fins que als 2000 li van arribar els papers protagonistes. Ha estat nominat dues vegades als Oscars i ha guanyat tres Globus d'Or per la minissèrie John Adams i les pel·lícules Barney's Version i The Holdovers.
Vida social. Aquests són Goril·les. Avui posaran el punt final a aquesta edició del Primavera Sound.
Després que ahir actuessin The Cure, Addison Rae i Skrillex, avui serà el torn també de The XX i My Bloody Valentine. Els concerts arrenquen avui al Parc del Fòrum a partir de 4:45 de la tarda.
Diumenge sense drama.
Els catarres animaran el públic del Festivalot de Girona.
Compartiran l'escenari de l'Auditori de Girona amb Miqui Núñez, Alfred García i Núvols amb Nadons a partir de les 10 del matí en diferents sessions al llarg del dia. Encara es poden comprar entrades per 15 euros.
Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
I els tiets celebraran la Patum de Berga.
Juntament amb Mamaduixa seran els encarregats de posar a banda sonora les barraques a la plaça Cim d'Estela a partir de les 9 del vespre. L'entrada a tots els concerts és gratuïta.
El TNC a la sala Tallers, inventari de fugues.
L'espectacle multidisciplinari parteix del manual d'escapologia d'Antonio Pau i reflexiona sobre la necessitat d'escapar de les imposicions de la vida moderna. Tot plegat, dirigit per Judit Pujol. Avui a funció a les 7 de la tarda, les entrades es poden comprar per 24 euros.
I pels més futbolers, cap de setmana amb una cita al Panenka Fest.
L'esdeveniment dedicat a la cultura futbolística omple l'antiga fàbrica Estrella Damm en una segona edició plena d'activitats, xerrades i sorpreses. Tot per convertir-se en un punt de trobada per gaudir de podcast, jocs, humor i totes les intrahistòries de l'esport. S'hi pot passejar a partir de 11:45 del migdia i l'entrada és gratuïta, però s'ha de reservar prèviament a través del web de la revista.
4 minuts per les 8 del matí, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula El testimoni.
Un noi va tenir una parella amb qui compartien un gat. Ella estava més entusiasmada que ell amb la idea. El gat se'n va adonar i des del primer moment va tenir clar a qui entregaria tot el seu amor. El noi no tenia la condició de trencacors i la conseqüència lògica es va manifestar. Van partir peres. Per a ella, el gat ja no era el gat. S'havia convertit en un recordatori pervers del seu despit sentimental i li va encolomar la bestiola. El noi, amb el felí voltant per casa, va acumular més aventures. Per motius diferents, totes van fracassar. Darrere de cada llit que quedava meitat orfe, de cada raspall de dents oblidat al lavabo i de cada cançó que et feia rebobinar en el temps, només resistien el gat i la seva mirada insondable. L'última ruptura havia estat la més dolorosa. Aquesta vegada era a ell, a qui li havien fet miques al cor. El terra del pis havia quedat cobert de mocadors impregnats de substàncies poc edificants. El gat va maldar per fer-se un lloc enmig del desgavell. Va trobar l'auxili d'un tamboret erm i es va quedar contemplant aquell subjecte deprimit. Des del tamboret havia vist passar totes i cadascuna de les ex del seu amo. I el gat, pensant que ell en aquests anys tampoc havia aconseguit estimar-lo, va decidir que seria el següent a tocar el dos.
El suplement, amb Roger Escapa.
El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Música.
You gave us hope. You gave us despair. You make us shout. You make us dance and swear. And when I think of all the times we've been through, it only takes one line.
Isla Iniesta, què tal? Bon dia.
Bon dia, Roger.
Amb què arribarem avui a les 8?
Amb Belen Sebastian i aquest tema titulat It Only Takes One Lion. La banda de Glasgow ha fet aquesta cançó per acompanyar la selecció escocesa de futbol de cara al Mundial que comença aquest dijous. Feia 28 anys que Escòcia no es classificava per a un Mundial de futbol i enguany també se'n compleixen 30 del primer disc de Belen Sebastian, que, per cert, actuaran a Barcelona aquest proper mes de juliol.
De Shakira a Belen Sebastian. Salut i ràdio, Blai.
Salut i ràdio.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.